Sí, un dels descobriments del Jordi Garrigós de l'any passat. Sí. I tant, segur, i esperem que torni. En fi, Jordi, et deixo que marxis, perquè...
Cap a New Order, corrent.
Corrent cap allà, cap al Primavera Sound. Que vagi molt bé.
Bona nit.
I nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 1 de juny del 2023, el dia que s'ha confirmat oficialment que Leo Messi no seguirà al PSG.
He estat un privilegiat de poder dirigir el millor jugador del món. Dissabte contra el Clermont serà l'últim partit de Leo al Parc dels Prínceps. Espero que se'l rebi de la millor manera possible.
El conjunt parisenc no tenia pràcticament opcions, però encara ningú ho havia verbalitzat, com ho ha fet avui el tècnic Christophe Galtier, en la prèvia d'aquest últim partit de Lliga Francesa que Leo Messi i el PSG jugaran aquest dissabte a les 9 de la nit al Parc dels Prínceps. Per tant, les opcions es van reduint pel futur de Messi. Ara la cosa està entre el Barça, l'Aràbia Saudita i l'Inter de Miami, de la Major League Soccer nord-americana. El marciòmetre d'aquest 1 de juny a les 10:31 es manté incert a hores d'ara. Està tot molt obert a dia d'avui i no es pot descartar cap escenari sobre el futur de Messi. Messi que jugarà, com diem, aquest dissabte el seu últim partit i a partir de llavors tot es pot precipitar. La setmana vinent es presenta clau. Un dia més haurem de parlar del futur de Leo Messi. Ara la Marta Ramon ens actualitza tota la informació que tenim d'última hora al voltant del futur del crac argentí i també connectarem amb França, amb el company Lionel Dangomu de l'Equip per saber com ha rebut aquesta notícia que no seguirà ja oficialment al Paris Saint-Germain. Ho debatrem en tertúlia amb els habituals dels dijous, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Una altra de les grans qüestions del dia és la UEFA i el cas Negreira. Sí, ara feia dies que no en parlàvem d'aquest cas, però avui una informació de l'ABC ens ha posat a tots en alerta un altre cop. L'ABC donava per feta ja una sanció al Barça d'un any sense competir a Europa, però des del club ens han desmentit aquesta possibilitat aquí a RAC1. Ens expliquen que la investigació interna que està fent la UEFA de tot l'enrenou que hi va haver-hi amb el cas Negreira encara no s'ha acabat. La UEFA continua investigant el Barça. Els investigadors han enviat una setantena de preguntes al club amb dubtes que el Barça ha de contestar per resoldre abans de la setmana vinent i, per tant, encara no hi ha cap decisió de la UEFA al voltant d'aquest cas Negreira. Ara ho comentarem també en temps de tertúlia. I per si això no fos poc, avui ha plegat un altre directiu de Joan Laporta. Jordi Llauradó ha presentat la seva dimissió. El motiu de la seva marxa són les diferències amb l'enfocament de l'espai Barça. De fet, ell era l'encarregat, el responsable de l'àrea de l'espai Barça abans de passar a ocupar un càrrec a la Fundació. Una altra figura, doncs, important que li plega a la porta. Tot plegat el dia en què s'ha acomiadat Jordi Alba en un acte a l'Auditori 1899 del Camp Nou, com ahir va fer Sergio Busquets sobre la gespa de l'estadi. Més tard escoltarem els millors moments d'aquest comiat distès avui de Jordi Alba. Durant el Tu diràs d'avui entrevistarem Joan Capdevila, responsable de relacions institucionals de l'Espanyol, per valorar el descens de diumenge passat a Mestalla i també totes les mesures legals que el club ha activat per mirar de defensar-se dels perjudicis que creu que ha tingut arbitrals. És la primera veu de l'entitat que es pronunciarà després del descens a Mestalla. Més tard truquem Joan Capdevila. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A més, l'Espanyol està preparant una protesta pel partit d'aquest diumenge contra l'Almeria.
Sí, els blanquiblaus i els seus seguidors es manifestaran contra la persecució arbitral que han patit les últimes jornades. L'Espanyol està preparant una protesta que encara no s'ha definit. Alguns membres del club ja s'han reunit amb la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol i els grups d'animació, la Curva i la Juvenil, per assegurar-se que tothom remarà en la mateixa direcció durant el partit. El club té previst anunciar aquestes protestes demà al matí. Paral·lelament a la manifestació en contra de l'arbitratge i del VAR, l'afició també protestarà contra els màxims dirigents del club, des del propietari Chen Yancheng fins a Domingo Catoira, el director esportiu, que són qui els que consideren culpables del descens i de la situació que està vivint l'Espanyol actualment.
L'Espanyol, que per cert està negociant la venda dels naming rights, és a dir, del títol de l'estadi, per 1 milió d'euros.
Sí, ho ha avançat tu Playbook i ho pot confirmar RAC1. L'Espanyol és a punt de tancar la venda dels naming rights, aquests que comentaves, a l'eix de l'estadi de cara a la temporada que ve. Serà un acord per diverses temporades independentment de la categoria. Ja es va tancar o està a punt de tancar-se, ja s'havia previst aquest escenari que podia baixar a segona divisió. Això suposaria una gran notícia pel club, ja que tot i el descens, com diem, veuria incrementats els seus ingressos comercials i les pèrdues no serien tan elevades.
Pel que fa al Girona, després de la magnífica notícia d'ahir, la renovació de Mitchell fins al 2026, avui el Miquel Agut porta més coses. Hola, Miquel.
Hola, Aleix Panisè, bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui hem escoltat Aleix García. Ha promès màxim esforç diumenge al camp de l'Osasuna i ha deixat entreveure que aviat sabrem si allarga el seu contracte amb el Girona.
Sí, perquè, com ja s'ha explicat, la permanència representava automàticament un any més de contracte. Acabava aquest 30 de juny, permanència fins al 30 de juny del 24. El club vol allargar el contracte del migcampista faldut, 25 anys té, per cert, Aleix García, més enllà de la temporada que ve, i avui ell mateix ha desvinculat la continuïtat a l'ampliació del contracte de Mitchell.
Sí, està clar que la continuïtat de Mitchell per a mi és molt important, però bueno, no depèn de la seva renovació, que jo renove o no. Estem en conversacions en el club i bueno, esperem que pronte us arribi un acord o no, però pronte hi haurà notícies.
Això sí, segons hem pogut saber RAC1, les sensacions de moment són positives. Diumenge, partit a Pamplona. N'estem parlant durant tota la setmana i més que en parlarem, si ha de guanyar.
Sabem que serà un partit molt complicat. Ells a casa són molt forts, venen d'una dinàmica molt positiva, tenen jugadors molt desequilibrants, però bueno, crec que l'equip està també molt bé, a pesar de la derrota contra el Betis, però bueno, donarem el 100% fins al final.
La penya Àlex Granell l'ha reconegut com a millor jugador de la temporada i és aquí on ha fet aquestes declaracions. I, per cert, pel que fa al mercat de cara a la temporada que ve, Pablo Torre i Estanislau Pedrola són jugadors d'interès del Girona, segons ha reconegut i ha explicat Mundo Deportivo. A RAC1 podem confirmar l'interès en Pedrola i si ho publica Mundo Deportivo, és que és així, també vol la cessió de Pablo Torre.
Doncs a veure com acaben aquestes possibles cessions pel Girona de la temporada vinent. Això a Girona. A Madrid continua la incògnita pel que fa al futur de Karim Benzema. Què en sabem, Miquel?
Exacte, avui ha rebut el Marca Leyenda, un premi d'aquest diari en el qual, al lliurament del trofeu, li han preguntat pel futur. Benzema ha dit això.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar de...
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es internet. Y la realidad no es internet.
O sigui que la vida va més enllà de Twitter i d'internet, diu Karim Benzema, que acaba contracte enguany i que, bé, han aparegut rumors sobre una oferta a l'Aràbia Saudita.
Sí, diu ara mateix el diari Marca en exclusiva que Benzema se queda, acaben de dir. En aquests premis Marca, no entenc que hauran pogut fer-li una entrevista ja que li donaven els premis, i exclusiva Marca, Benzema se queda i complirà l'any de contrato que li queda. Doncs mira, com a mínim aquest no marxarà a l'Aràbia Saudita. I avui també és l'endemà del títol europeu que va aconseguir el Sevilla. Compte, és setena Europa League del Sevilla, que és el rei d'aquesta competició, amb un paper d'estrassa de Mourinho al pàrquing de l'estadi, escridassant, insultant els àrbitres. Realment lamentable. Però primer, la part positiva, la festa d'avui a Sevilla, Miquel.
Exacte, amb Mendy Líbar, l'entrenador miracle, el tercer de la temporada al Sevilla, dirigint-se a l'afició des de la balconada de l'Ajuntament.
Estos cabrones quieren que hable yo, No sé qué decir, pero sobre todo, gracias por estar aquí, por ayudarnos en todos los triunfos. ¡Cabrones!
En aquest moment és quan l'estan aixecant i pujant-lo gairebé les espatlles.
És un personatge. És un personatge. A veure què diu.
¡Aupa, Sevilla! ¡Sevilla hasta la muerte! ¡Todos seremos de Sevilla! ¡Va!
¡Venga para abajo!
Hola, Aguilar.
Hola, Parisea.
Hola, què tal, com anem? No, sumeu-vos a la festa. És que sembla aquell avi que arriba del poble a la ciutat i...
I les imatges encara ho amaneixen més. És molt divertit perquè el pobre home realment... Hi ha un moment en què... Hosti, està molt amunt i molt a prop del balcó, eh?
Jo és el que he pensat, eh? Jo és el que he pensat, que estava molt amunt, que el pujaven a les espatlles, gairebé se li veuen els peus.
Sí, sí, sí.
Clar, dius, hosti, aquell balcó està molt amunt.
Escolta, a veure si podem pensar aquest vídeo de Televisió de Sevilla.
Sí,
és boníssim. El vídeo de Mendy Líbar, allà al balcó, cabrones!
Sí. A mi m'agrada molt al final. I vinga, pa abajo. I llavors ja l'han baixat, perquè és l'entrenador, és qui mana.
S'agraeix tant. Naturalitat així en els entrenadors és meravellós.
Sí, senyor. Felicitats al Sevilla i a Mendy Líbar. I com dèiem, el segon son no és tan agradable perquè té a veure amb Mourinho i els seus insults allà a un pàrquing.
Exacte. Avui... dedueixo que és l'aeroport de Budapest. Hi ha un aeroport amb aficionats de la Roma. No crec que l'àrbitre del partit d'ahir hagués fet escala a Itàlia per anar-se'n cap a Anglaterra. Resulta que aficionats de la Roma s'han trobat Anthony Taylor, l'àrbitre anglès del partit d'ahir, i la família. Els ha hagut d'escortar la seguretat privada i també la seguretat de l'aeroport, perquè ara escoltareu el que ha passat en aquests moments. Els aficionats han intentat agredir-los, els han escupit, els han insultat, els han llançat begudes i al final de tot els han llançat fins i tot una cadira. Els aficionats que van cridant consignes a favor de la Roma, i enmig d'aquest passadís és per on passa Anthony Taylor amb la família. La dedueixo que és la filla, plorant de por, i al final els han llançat una cadira. I tot plegat després de les paraules de Mourinho a la sala de premsa i de les imatges de Mourinho esperant al pàrquing de l'estadi de Budapest on es va jugar la final l'àrbitre per dir-li que era una vergonya i que s'havia cobert de glòria. Entenc que Mourinho no volia que passés això, però a vegades qui té un càrrec com el de Mourinho hauria de pensar dues vegades què fa i hauria... parlant de pàrquings, d'aparcar certes actituds perquè hi ha gent que no ho interpreta bé i després passa el que passa.
No ajuda. No ajuda l'actitud de Mourinho a que hi hagi un clima de tranquil·litat i d'esportivitat després d'una final, sinó al contrari. Hi ha hagut un clima de tensió i això ha provocat que avui hagin estat a punt d'agredir l'àrbitre i la seva família, uns aficionats de la Roma a l'aeroport. Lamentable, lamentable. José, por qué? Por qué, José? Avui tenim per aquí l'Albert Pedrol, perquè aquesta nit ja sabeu que farem l'NBA, es juga a RAC1 amb la gran final de l'NBA. Aguilar, ho tenim tot a punt?
Tot a punt, tot a punt.
A quina hora us hi posareu?
A 3:15. Justament un quart d'hora abans de l'inici del partit, malgrat que tots els que mireu habitualment NBA sabeu que no arrenca l'hora, diguem, del game time, a l'hora de marcada, per dir-ho d'alguna manera.
A les 2:37, tranquil·lament.
O ai, 40, fàcilment. A més que avui és el primer partit, els himnes i tota la parafernàlia, vaja, himnes n'hi ha sempre, però a 3:15 ens hi posem per presentar tot l'equip, per presentar tots els continguts que tindrem, que seran molts, per tant, estigueu molt atents.
Has dormit bé? Vull dir, ben,
sí, he dormit bé.
L'hem fitxat, el Pedrol.
Recordem que tenim una etiqueta, un hashtag, per tothom qui vulgui participar, sí, NBA RAC1, per tant, envieu imatges, el que vulgueu, d'on esteu guanyant el partit, feu comentaris, compartiu aquesta emoció amb nosaltres i potser després anunciarem alguna cosa.
Amb premi, pot ser que sigui premi, pot ser que no, ja ho veurem, després ho veurem.
NBA RAC1.
Ja que ets aquí, Pedrol, sí, que has vingut a fer l'NBA a partir de 2:45 de la matinada,
sí,
tu vas avançar a RAC1 que Catalunya faria un amistós contra Mali. Avui hem sabut que no jugarà. Què ha passat?
Doncs mira que les dues seleccions havien de jugar aquest amistós d'aquí a una setmana. No podrà ser. Per què? Doncs perquè la Federació de Mali s'ha fet enrere i ha trencat el contracte. Per tant, el partit no es juga i des de la Catalana admeten que no tenen cap pla B. Però a què es deu que Mali hagi deixat plantada la selecció catalana? Doncs segons la carta que van enviar ahir a Joan Sotera, són raons de força major alienes a la seva voluntat. El cas és que el partit s'havia de jugar, com dèiem, d'aquí a una setmana i al camp d'esports de Lleida ja hi havia 1.000 entrades venudes. La Federació Catalana no està per romansos i diu que Mali haurà d'assumir les conseqüències de trencar aquest pacte. Per tant, Soteres diu que està tranquil.
Tenim un contracte signat, com l'hem tingut cada vegada que hem fet un partit. Tenim un seguro pel propi partit en cas d'incidències d'aquest tipus i també la nostra assessoria jurídica ja està treballant per depurar responsabilitats a qui les tingui, doncs perquè crec que això no és de rebut ni per aquesta federació ni per Catalunya.
La part més negativa és que Soteres es veu molt magre trobar un altre rival a curt mitjà termini, gairebé ho descarta, vaja, però avisa que Bojan Krkić tindrà el comiat que es mereix. Recordem que aquest partit havia de ser un comiat, una retirada pel futbolista de Linyola.
Fins després, Pedrol.
Fins després.
Vinga, gràcies. A veure si Catalunya troba un altre rival i tenim amistós de la selecció catalana, ja sigui ara al juny o més endavant. Tres quarts d'onze. Tenim esport en directe, com pràcticament cada dia a aquesta hora. En joc els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. Avui tenim un Unicaja Tenerife, Aguilar.
I tot fa pensar que tindrem un tercer semifinalista. Ja tenim una final, una semifinal definida. Recordem, Penya, Real Madrid. Doncs bé, l'Unicaja té a tocar, jo crec que ja podem donar per sentenciat aquest partit, la seva posició a la semifinal. Unicaja 91, Tenerife 68. I recordem que l'Unicaja va guanyar a Tenerife en el primer partit. El factor pista el tenia el de nou Tenerife, però va perdre en el primer partit. També falten 3 minuts per al final del partit. Tot fa pensar que també perdrà aquest davant l'Unicaja. L'Unicaja es convertirà en la bèstia negra dels Canaris, perquè recordem que també els va guanyar a la final de la Copa del Rei disputada aquí a tocar, a Badalona, i es classificarà per la semifinal. I qui serà el rival? Doncs bé, o el Barça o el València. Un Barça-València que juga el seu segon partit demà a les 9 del vespre a la Fonteta.
Demà estarem pendents, des de l'especial que fem d'Eindhoven. Tu diràs especial des d'Eindhoven demà, amb tota la prèvia de la final de la Champions femenina. Ara anirem cap allà i demà també estarem pendents d'aquest València-Barça, a veure si el Barça certifica l'accés a semifinals, on es trobaria amb l'Unicaja de Màlaga, perquè si no hi ha cap sorpresa, acabarà guanyant el conjunt malagueny. Per cert, també avui el Força Lleida es manté viu en l'ascens a la CB.
Ha evitat el primer match ball per quedar eliminat als quarts de final de l'Aleport. Recordem, fase d'ascens per la CB. Ha guanyat 77-71 al Valladolid després de perdre els dos primers partits a Terres Castellanes amb la gran, gran, enorme polèmica del segon partit, del final del segon partit, amb queixes, evidentment, del president del Força Lleida. Doncs bé, avui, victòria 77-71, es força, per tant, el quart partit d'aquesta sèrie, el millor de 5, serà dissabte a les 7, quan es disputi quart partit, ja ho diré bé, dels quarts de final de la Deport. Recordem, qui superi aquesta eliminatòria accedeix directament a la Final Four.
Ha de guanyar el quart i hauria de guanyar el cinquè també a Valladolid, el Força Lleida. Molta sort al Força Lleida. Ho rematem amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha perdut avui les semifinals de la Champions. Per tant, s'ha quedat a les portes de la final europea. Els mariners han caigut en semis contra els anfitrions d'aquesta fase final, que s'està fent a Belgrat, contra el Novi Beograd, per 10 gols a 12. Per tant, l'ETA Barceloneta, que lluitarà per la tercera posició, i el Beograd, que intentarà aconseguir el títol contra el Prorreco italià. 10:47, això és la nit esportiva de Catalunya, això és el Tu diràs. De seguida obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal. Mentrestant, marxarem cap a Eindhoven. RAC 1.
El Barça jugarà la final de la Champions. Serem a Eindhoven.
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC 1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica, la final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, Tu diràs, amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions, Barça-Wolfsburg, amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Eindhoven, que venim!
Amb el suport d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
Doncs això, programació especial a partir de demà i durant tot el dissabte, dia de la final de la Champions entre el Barça i el Wolfsburg. I a RAC1 ja hi tenim els primers enviats especials.
La final d'Eindhoven a RAC1. Falten 2 dies.
Anem cap a Eindhoven. Laia Coll, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Com us ha rebut Eindhoven, primer de tot?
Bé, ens ha rebut molt bé Eindhoven, ja es comença a respirar, tot i que encara s'ha d'animar molt més la cosa, ambient de final, la ciutat està engalanada, hi ha pancartes als fanals de la ciutat, i per tots aquells que vingueu, una mica de fresqueta, per tant, un bon jersei o una jaqueta no us sobraran a la maleta.
Val, fas bé d'avisar, perquè els del Tu diràs, venim demà, i per tant posarem una rebaqueta, encara que sigui a la maleta. Recordo, demà farem tota la mega prèvia d'aquesta final de la Champions des d'Eindhoven, des de l'hotel Intel Art, que està a tocar de l'estadi de la final, a tocar del Philips Stadium. Un programa especial amb el suport de CaixaBank, d'Aigües de Barcelona, de YoPro, de Danone i de Vueling. I el dissabte, dia 3 de juny, el dia de la final, també programació especial des d'Eindhoven amb el Via Lliure del Xavi Bundó. Des de les 7 del matí, des d'aquest Intel Art Hotel d'Eindhoven, el Via Lliure fins a pràcticament ja enllaçar amb la prèvia de la final, que farem amb la Laia, amb el Ballera, amb els comentaris del Marc Andrés, amb el Xavi Puig, amb tota la redacció d'Esports de RAC1, des del Philips Stadium, a partir de la quarts del 3 de la tarda i fins que arribi l'hora de l'inici de la final, que seran les 4 de la tarda. Per tant, demà ja ens posem aquest xip de programació especial des d'Eindhoven amb el Tu diràs i dissabte amb el Via Lliure i amb la prèvia d'aquest partidàs entre Barça i Wolfsburg. Com ha arribat el Barça, per cert, Laia, que també és a Eindhoven, no ja?
Sí, l'equip ha arribat gairebé a les 9 de la nit al seu hotel de concentració, que està al centre i també molt a prop del Philips Stadion. La veritat és que és una ciutat petita a Eindhoven i tot queda molt a prop. Al matí l'equip ha entrenat a la ciutat esportiva, després dinar conjunt i a primera hora de la tarda que han sortit ja cap a la ciutat neerlandesa. Tenim llista de convocades, llista de 27 jugadores, les 25 del primer equip, més Maria Pérez i Vicky López del filial, que en principi seran dues de les descartades perquè Giraldez haurà de deixar 4 a fora. Avui han rebut l'alta mèdica Lucy Brons, que no juga des de l'anada, des de la de semifinals, per tant des de finals d'abril, i després va haver de sotmetre's a una artroscòpia al genoll dret, i també ha rebut l'alta mèdica Rolfo, baixa des de la tornada una setmana més tard, en aquest cas que Lucy Brons, per molèsties al genoll dret. En principi, les dues apunten a l'11 titular. En canvi, Oshoala, com us hem anat explicant aquests dies, i malgrat no hi hagi un comunicat mèdic, és dubte per la final. Pendents, per tant, demà de l'últim entrenament abans de la gran cita, un entrenament que serà al migdia al Philips Stadion, per saber si Oshoala tindrà opcions o no d'entrar a la convocatòria. Amb l'equip ha viatjat ja una bona part de directius del club, també el director esportiu Márquez Zubizarreta, la vicepresidenta Elena Fort, evidentment el directiu responsable de la secció Xavier Puig, i el president Joan Laporta ho farà demà. Demà arribarà als Països Baixos i assistirà al sopar amb la UEFA, el sopar oficial d'aquesta final. Per tant, es trobarà amb Alexander Zeferin amb tot el cas Negreira sobre la taula.
Sí, sí, serà una bona manera aquest sopar d'intentar tornar a acostar postures i a veure què decideix la UEFA sobre aquest cas Negreira. Avui que n'hem tingut alguna novetat, després en parlarem. Del Wolfsburg, Ballera, què en sabem?
Doncs que també és a Eindhoven, des de mitja tarda, ha arribat abans que el Barça, sense convocatòria oficial i amb dues incògnites, la de la migcampista Latvane, que s'ha perdut els últims dos mesos de competició per un problema a l'espatlla. Ens diuen gent de la premsa alemanya que en principi hauria d'estar disponible. La que encara no se sap res és Hegering, una de les centrals. No ha jugat en els últims tres partits per culpa d'una lesió muscular, però en qualsevol cas ens hem de quedar amb la idea que l'11 de gala està disponible, el tècnic Tommy Strut podrà fer servir per tant les seves millors jugadores, i no hi ha cap baixa important, cap baixa destacada tampoc al conjunt alemany.
Aquesta és l'última hora dels dos equips, a menys de dos dies per aquesta final de la Champions. Arribarà doncs ja el gran dia, el dia D, aquest 3 de juny a les 4 de la tarda, després d'una Champions que està molt llarga, perquè va començar l'octubre, s'han hagut de superar diversos obstacles, i tu, Laia, t'has estat mirant com hi ha arribat el Barça fins aquí, no? Fins a aquesta nova final, que recordem serà la quarta final de Champions en 5 anys i la tercera consecutiva.
Sí, el Barça ha arribat després de ser primeres de grup a la fase de grups per davant del Bayern de Múnich, i ha arribat també aquí a Eindhoven havent derrotat la Roma als quarts de final i el Chelsea a les semifinals. Les Blaugrana han guanyat 8 partits, n'han empatat un, la tornada a semifinals contra el Chelsea al Camp Nou, i n'han perdut un altre, 3-1 a la fase de grups de l'Allianz Arena davant el Bayern. El Barça és el màxim golejador de la Champions, amb 37 gols, una mitjana de 3,7 gols per partit i ha encaixat 8 gols a la porteria blaugrana. El Barça també lidera l'estadística de la possessió amb un 61,7% de la precisió en les passades, amb més d'un 86% d'encert i d'ocasions creades. El Barça ha arribat a crear fins a 248 ocasions de gol en aquesta Champions, un Barça que lidera la majoria d'estadístiques ofensives de la màxima competició europea.
Sí, sí, i tant, ha fet moltíssims gols el Barça de Jonathan Giraldez i esperem que en faci també algun més en aquesta final de dissabte. I el Wolfsburg, anem a recordar, Ballera, com ha arribat aquesta final, perquè a més ho ha fet sense perdre cap partit en aquesta edició de la Champions.
Sí, està invicta, però podríem dir que ha estat més irregular que el Barça. Ha guanyat menys partits, 6, i n'ha empatat 4. Però, com dèiem, no n'ha perdut cap encara. Va quedar primer en el seu grup, per davant de la Roma, un grup a priori una mica més senzill, perquè si considerem el Bayern més difícil que la Roma, era un grup d'alguna manera més assequible, però després va tenir uns creuaments molt complicats, va eliminar el Paris Saint-Germain als quarts de final i també a l'Arsenal, en aquest cas a la pròrroga de les semifinals. Un equip també molt ofensiu, el Wolfsburg ha marcat 26 gols en total a la Champions, el segon que més n'ha fet per darrere del Barça, i un equip que també vol la pilota, o que almenys l'ha tingut en alguns partits, perquè és el segon amb més mitjana de possessió, amb un 57%.
Ara explicàveu com us ha rebut a Eindhoven. No sé si hi ha seguidors del Barça ja, o seguidores. Heu vist ambient culer ja, Laia Ballera, per la ciutat neerlandesa?
Sí, nosaltres venim cap aquí ja a l'avió. A primera hora del matí ens hem trobat alguns aficionats del Barça. També quan l'equip ha arribat al seu hotel de concentració hi havia ben bé una quarantena d'aficionats que esperaven les jugadores. En total seran 10.000 els aficionats del Barça que dissabte hi haurà al Philips Stadion per seguir en directe la final de la Champions. La UEFA finalment va donar 4.500 al Barça en diferents tongades. Ja sabeu que hi va haver una mica de problemàtica per la manera com la UEFA ha repartit les entrades per aquesta final. I a més, des de la pròpia UEFA ens van confirmar que s'havien comptabilitzat 5.200 entrades comprades des de Catalunya, és a dir, d'aficionats que les van comprar a través de la UEFA, no a través del Barça, que es van anticipar que el Barça es classifiqués a la final. Eren optimistes i l'equip els hi va acabar donant la raó i ja havien comprat l'entrada de manera preventiva. Per tant, més de 10.000 aficionats. Estem parlant d'un nou desplaçament massiu de la història del Barça femení. El primer el van viure l'any passat a Turí amb 15.000 aficionats. Aquest any seran menys, però també és veritat que les dificultats per arribar aquí a Eindhoven són més grans. El club ha muntat set autocars, és a dir, més de 300 persones que es desplaçaran amb autocar. Són 20 hores més o menys de trajecte, 20 hores per arribar aquí i després de la final un altre cop autocar i cap a Barcelona. Surten ja demà a 3:15 del matí des del Camp Nou i està previst que arribin aquí a Eindhoven dissabte entre les 7 i les 8 del matí. També dissabte arribaran diversos charters flatats pel club amb 500 persones entre familiars i aficionats i la resta arribaran pel seu compte. El gran gruix s'espera demà a la tarda i dissabte al matí.
I deixa'm dir, Aleix, que el fet de que sigui una ciutat més petita que Turí, d'alguna manera una ciutat també més acollidora, i el fet que el Philips Stadium estigui al centre de la ciutat fa que quan un passeja pels carrers d'Eindhoven tingui la sensació que juga un partit important, que jugui una final, perquè, per exemple, hi ha banderes de la final amb els dos escuts dels dos equips i l'hora de la final a gairebé tots els fanals de l'enllumenat públic. Això no va passar l'any passat. L'any passat, de fet, recordo que hi havia més promoció d'Eurovisió que d'alguna manera es celebrava a Turí, però ja havia passat que no pas de la pròpia final. Per tant, tot plegat fa també doncs, que hi hagi un ambient i que la ciutat estigui una mica més engalanada que no pas ho va estar a Turí l'any passat a l'edició del 2022.
Hem pogut parlar amb alguns oients, no?, que ara sentirem, Laia Ballera, de com faran aquest viatge i aquest desplaçament, que explicaves que té diverses opcions.
Sí, hem parlat amb alguns oients, hem demanat àudios durant tota la setmana als oients que ens expliquessin amb qui, quan i com viatjaríem fins aquí, fins a Eindhoven. I la veritat és que no ha estat fàcil el viatge. La combinació Barcelona-Eindhoven vol directe no és la més utilitzada per la majoria dels aficionats del Barça, ni alguns, evidentment, sí que opten pel xàrter del club, però d'altres, la majoria, que s'han hagut de buscar la vida, s'han hagut de trencar el cap i que ens han explicat doncs, com arribaran fins aquí per veure la final de dissabte.
Aquestes són algunes de les històries dels seguidors i seguidores del Barça que volen ser dissabte a Eindhoven per veure la segona de la història.
Hola, em dic Albert i vaig amb la meva amiga que es diu Ivet i nosaltres el dia 3 de juny agafem un vol a les 9:45 de Girona, Girona Brussel·les, agafem un cotxe de Brussel·les a Eindhoven. Si hi ha pròrroga no, la veiem perquè surt el vol a les 8:20 d'Eindhoven, Eindhoven Palma de Mallorca i Mallorca Barcelona. Visca el Barça i visca Catalunya.
Soc el Guiu, tinc 9 anys a punt de fer-ne 10 i tinc moltes ganes d'anar a Eindhoven perquè és la meva primera final. També vam anar al Johan Cruyff l'any passat amb el meu germà Marcel i ens ho vam passar molt bé.
Jo sóc el Marcel, tinc 7 anys. En realitat tinc 6, ho sento, m'he equivocat. I que jo també m'ho vaig passar pipant anar al Johan Cruyff i també tinc moltes ganes d'anar a Eindhoven.
Farem un trajecte de... Ens llevarem el dissabte a les 5. Anirem amb avió fins a Luxemburg. A Luxemburg agafarem un cotxe i anirem fins a Eindhoven.
Visca el Barça i força Catalunya!
Hola, sóc l'Anna, de Barcelona, i aquest dissabte aniré a Eindhoven amb en Manel i la Neus, que són dos molt bons amics que he conegut gràcies al Barça femení. Ja des de fa més d'un any anem a tots els partits junts i hem anat a alguns desplaçaments, inclòs a la final de Turí, i aquest any no podíem ser menys. Estem esperant amb ganes que arribi dissabte per anar a Eindhoven, tenyir-la de blaugrana, animar l'equip i empènyer-la. Força Barça!
Hola, sóc l'Àlex de Tot pel Femení i igual que vam fer a Turín a temporada passada, aquest any també hem fet autocars per anar a Eindhoven. Nosaltres sortim el divendres a les 2:00 PM i tornem el dissabte després del partit i esperem que amb la Champions sota el braç.
Sóc l'Aino, una noia de 20 anys que viu a Figueres i que dissabte serà a Eindhoven. I vaig amb la meva millor amiga, que l'any passat ja vam ser a Turín i volem treure'ns l'espineta. Marxem el mateix dia 3 amb el desplaçament que ha organitzat el Barça amb avió i tornem el dia 3 també. Per tant, anem amb un vol charter i amb moltes ganes i emocionades, la veritat, per viure-ho.
Agafarem un vol des de Barcelona fins a Brussel·les i quan arribem allà agafarem un bus que ens portarà fins a Tilburg. Com que a Eindhoven no hem trobat allotjament perquè estava ja tot ocupat, ens hem hagut de buscar la vida i hem trobat un bungalow a prop d'aquesta ciutat. Per arribar a l'estadi crec que haurem d'agafar bici, després anar fins a l'estació del tren i des d'allà ja arribarem a l'estadi. No serà fàcil, però serà una aventura molt xula i tenim moltes ganes de gaudir amb el Barça femení. Força Barça!
Som el Martí, l'Ingrid i la Martina, el Biel i el Guillem. I anem amb avió i marxem el divendres amb avió. Dos dels meus fills, els gran i el mitjà, tornen pels exàmens el mateix el diumenge i en canvi la meva dona, jo i el meu fill petit ens quedarem fins dimarts i estarem a casa d'uns bons amics que viuen a Amsterdam. Doncs també tenim entrades per ells i anirem al set.
Hola, bones, nosaltres som un grup de 5 que anirem a Eindhoven via Brussel·les, on passarem les dues nits de divendres i dissabte i després ens desplaçarem fins a Eindhoven per poder veure la final, ja que el tema de vols Eindhoven i hotels Eindhoven era molt car i estarem a Brussel·les dormint. Segur que tornem amb la segona. Vinga, força Barça!
Soc l'Helena de la Bisbal d'Empordà i mira, nosaltres marxem 4 noies aquest divendres al migdia cap a Eindhoven. Fem Girona a Brussel·les amb avió i llavors Brussel·les a Eindhoven 2 horetes en bus. Tornem diumenge al migdia també.
Nosaltres som un grup de noies que viatgem a Eindhoven per disfrutar de la gran final de la Champions femenina. Ens vam conèixer el Johan i hem viscut moments importants i aquest no podia ser menys. Viatgem dijous i tornem diumenge amb avió. Tenim les entrades des de fa molt de temps. Crec que no havíem passat ni quarts ni semis, però confiàvem tant en aquest equip que sabíem que arribaríem.
Hola, RAC1, què tal? Com esteu? El meu nom és Gemma Fonseca i aquest cap de setmana anem amb 10 amigues a Eindhoven a celebrar la segona Champions del Barça, perquè aquest any sí que la tornarem cap a casa, perquè estem convençudes que guanyarem, i a més de golejada. Vam comprar les entrades durant les semifinals perquè era més barat i ens vam decidir arriscar. La majoria de nosaltres som d'arreu de Catalunya, des de Vic, a Girona, a Palafrugell, a Tarragona, i agafarem l'avió des de Girona fins a Indomen a passar 3 dies i a gaudir-ho molt.
Jo sóc en Marçal, de Sant Hilari, i som tres que marxem divendres tarda. Vam trobar un vol Barcelona-Amsterdam divendres tarda vespre, que estava bé de preu, perquè volar i dormir a Indomen era tot molt car, llavors volem divendres tarda cap a Amsterdam i ens hi estem fins diumenge.
Hola, amics de RAC1. Em dic Xènia i aquest dissabte jo també seré a Eindhoven. I aniré amb el meu amic Miguel, amb qui ens vam conèixer l'any passat a la final de la Champions de Turí i, malauradament, no vam poder celebrar com les jugadores aixecaven la copa. O sigui que esperem que aquest any sí que puguem gaudir d'un bon partit i, sobretot, de la segona Champions del Barça.
Déu-n'hi-do, les històries, com se les empesca a tothom per poder anar a Eindhoven a veure aquesta finalíssima, entre demà divendres i sobretot el dia de dissabte al matí és quan arribarà el gruix d'aquests pràcticament 10.000 aficionats del Barça que donaran color, sens dubte, al Philips Stadium aquest dissabte a les 4 de la tarda, la final de la Champions femenina que viurem intensament a RAC1, insistim, des de demà ja amb el Tu Diràs a l'hotel Intel Art d'Eindhoven. Si voleu venir, acosteu-vos. Tenim una sala amb algunes cadires i podreu veure com fem ràdio en directe i ens sentirem també acompanyats d'aquesta afició del Barça que és a Eindhoven. Si sou a Eindhoven, demà acosteu-vos a veure com fem el Tu Diràs a partir de 11:15 de la nit i, evidentment, dissabte també passeu per l'Intel Art, que està al costat del Philips Stadium, a veure com el Bundó i companyia fan el Via Lliure i aquest programa especial previ a la final. Ja tenim per aquí la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit. L'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Bona nit. De seguida el Joan Poquí. M'ha escrit que tenia una mica de feina, que estava acabant una crònica pel diari de demà aquí Mundo Deportivo i que ara pujarà. Li donem aquest marge, no?
Home.
Sí, li donem aquest marge al Poquí. També corre per aquí la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Bona nit. Ara anem amb la teca del Barça, en general, del club en general, i activarem el maciòmetre. Però abans, Maria, Anaïs, queden menys de 48 hores, ara en parlàvem, seguidors, desplaçament massiu, en busca de la segona... Déu-n'hi-do, no?, el que ens espera aquest cap de setmana.
Com a moltes emocions fortes per l'afició del Barça. I sense voler posar aigua al vi, a mi, jo quan veig aquesta il·lusió desfermada sempre em fa una mica de por que l'equip es contagi. Vull pensar que està la lliçó presa de la final de Turí de l'any passat, però és inevitable, també és inevitable, perquè la temporada que ha fet el Barça femení il·lusiona i, per tant, entenc que no pots contenir totes aquestes emocions, però confio que l'equip estigui blindat de tot aquest entusiasme desfermat.
Sí, a més no hi ha la bèstia negra, no hi ha l'Olímpic de Lió a la final, no? Que és l'únic que t'ha guanyat finals de moment.
Sí, però el Wolfsburg...
Sí, 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 és un senyor equip, no el desmereixerem, però, hòstia... Hi ha il·lusió, no?, de per què no aquest sí, any aconseguir-la a la segona.
Sens dubte, és la cita de l'any. Una final de la Champions és sempre la cita de l'any. Jo crec que és un equip que juga pitjor, però que ha madurat. Què vull dir? Que ha après a lidiar amb aquesta pressió i que sap portar els tempos dels partits. Potser els partits no són tan vistosos com abans, però sí que han madurat i han après a competir quan les coses no acaben de funcionar. Tot això, en part, és perquè quan et falta la millor jugadora del món o t'adaptes al que hi ha i aprens a sobreviure o malament. I crec que en aquest sentit és un equip més madur. Hem de pensar també que han passat per totes les fases, no? Han passat des de caure en una final golejades a guanyar la següent. L'any passat es van deixar portar per aquesta eufòria que comentava la Maria, que no era gaire normal veure-les saludant i celebrant amb l'afició abans d'hora, no? Jo crec que tot això és un aprenentatge i que demà veurem a un Barça, demà no, el dia de la final, el diumenge veurem un...
Dissabte.
Perdó, el dissabte... Perquè,
ja
perdó,
no sap quin dia viu.
No, realment no.
Són dies intensos.
Avui és dijous. Sí, massa intensos.
Avui és dijous.
Llavors, crec que han après de tot això i que competiran.
Mm. Aneu fent lloc, aquí a Eindhoven i sobretot a l'Intel Art Hotel. Laia Ballera, que demà aterrarem aquí i farem aquest programa especial de prèvia.
Sí, ja ho tenim tot preparat. També han arribat l'Isabel Vinaixa i l'Enric Soto, la productora i el tècnic, perquè estigui tot a punt. La farem grossa aquest cap de setmana. I sobre això que escoltàvem ara dels oients, agrair que hagin volgut compartir aquestes històries amb nosaltres. I jo crec que és important també posar-ho en context. A la final del 2019 a Budapest, fa tot just 4 anys, hi havia 1.000 persones, la majoria eren familiars, gent històrica de la secció que havien estat convidades pel club. El 2021, per pandèmia, l'estadi va estar buit, però és que n'estic convençuda que no hi hauria hagut ni molt menys un desplaçament massiu com aquest, que és a dir, que el creixement que ha fet realment fa posar la pell de gallina, i és molt emocionant veure tot el que està fent la gent per donar suport a aquest equip, que esperem que sí, aquest cap de setmana ens porti la segona, que puguem cridar un vent amunt de l'Èxia aixecant la Champions.
Clar que sí. Demà us esperem, a tota la gent que sigueu a Eindhoven, veniu a l'Intel Hotel Art d'Eindhoven, al costat del Philips Stadium, per veure com fem aquest Tu diràs especial de prèvia. I dissabte al matí també, si voleu, amb el Via Lliure. Ja sabeu, demà RAC1 serà Eindhoven amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone, Vueling i Aigües de Barcelona. Gràcies, Bellera. Laia, una abraçada forta.
No vens a dinar, no, demà?
Demà...
No arribes per dinar.
Sí, crec que surt el vol a les 10 del matí.
Ah, sí?
Sí, sí, sí que surt. Ostres, sí.
Ja tremolen els restauradors d'Eindhoven. Ja els diria ara que guardin teca.
Què hi ha, aquí, perdoneu, que és típic d'aquí per dinar? Ho sabeu o no, vosaltres?
Jo encara porto 24 hores i encara no ho sé del tot. Bona carn, almenys hi ha un restaurant que fa bona carn.
Jo vaig anar-hi amb un viatge de premsa a Eindhoven, precisament fa 4 anys, que celebraven la festa del disseny i la gastronomia. Era com una fusió estranya.
I què tal?
Eindhoven, suposo que la Laia i el Gerard ja hauran vist que no és una ciutat molt atractiva per fora. Però jo recomano que entreu dins dels edificis i veieu els interiors, perquè realment crida molt l'atenció. És molt industrial, molt curiós...
I el Museu de la Philips.
El Museu de la Philips és molt xulo. L'estadi us agradarà molt, és molt maco i molt ben situat.
I la teca, que és el que
interessa. I la teca, doncs, et trobaràs de tot.
Però tu demà tindràs més son que gana.
Ja, això també és veritat, sí.
Informació de servei. Aquí dinen i sopen aviat. Per tant, no us despisteu amb l'hora d'anar a menjar, perquè a veure si us trobareu tot tancat i no podreu omplir la panxa.
Formatge, cervesa...
Ah, bé, sí, això m'agrada bastant. Cap a les 12 o així deuen dinar, Laia?
No, jo crec que una mica més tard, però que no vagis a dinar, no aneu a dinar tu demà quan arribis. I també perquè demà hi haurà la roda de premsa just a l'hora que tu arribaràs, per tant no podrem compartir dinar, perquè parlen Alexia Graham Hansen i Jonathan Giraldi de partir de 3:45 del migdia, després de 2:45 i a l'última sessió a l'escenari del partit.
S'ho fotrà tot l'Aleix,
no passa. No aneu a dinar a les 3 de la tarda i per sopar cap a les 8 comenceu-vos a activar perquè ja començareu a fer una mica de salat.
Val, no, això ens anirà bé, perquè com que haurem de fer el programa després de 10:15, ja va bé sopar a les 8 i així vas païnt.
Vaig anar a un lloc, perdoneu, que feien gintònics de cafè.
Ah, hola, Poquí, eh? Què tal? Bona nit.
Gintònics
de cafè. Gintònics de cafè. És el que la meva vida necessita.
Segur.
Jo us anar al Radio Royal.
Ah?
Radio Royal, que és un restaurant. Ah. Ara estic repassant aquí les fotos de quan vaig anar-hi, i era un lloc molt, molt xulo.
Molt xulo,
Sí.
Radio Royal.
Bueno, heu d'anar... Heu d'anar...
Ja has estat a Eindhoven, també?
I tant. Heu d'anar si no teniu més remei.
Sí.
Si podeu evitar... Si podeu evitar... Si podeu evitar anar a Eindhoven...
Pues no. És que la final és allà.
Feu.
No esperàvem que entressis aquí amb un missatge de aneu a Eindhoven, Sònia.
Que és la ciutat més lletja.
Home, però l'ocasió s'ho val, aquesta. L'ocasió s'ho val, aquesta. Una altra ocasió no, però una final de la Champions cap a Eindhoven.
Ja, i el tema del dinar i sopar a Holanda en general, que jo l'he patit molts anys a estajos del Barça bàsicament a estajos del Barça, és una pesadilla i una tortura, o sigui, us planyo, perquè quan acabeu de treballar, almenys, no sé, porteu-vos embotit allò envasat al buit o coses d'aquestes, perquè si no, no diré.
Molt bé, gràcies per l'optimisme. Molt bé, gràcies, Bellera, Laia, fins demà, eh?
Bona nit.
Adéu. Bona nit. Vinga, va, obrim tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Ja els tenim tots, eh? Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal, pujarem a la furgoneta Maxus avui i de seguida activarem també el massiòmetre. Déu-n'hi-do avui el dia, eh? Hi ha hagut un moment
la setmana, no? Una mica? Agrada...
Sí, però ja avui...
Hi ha dies que semblen setmanes.
Sí, però avui
sí, com matí... a reflexió filosòfica, amb la mirada a l'horitzó.
El matí era com més optimisme. I ara m'ha baixat una mica. D'aquí unes
què
hores...
Què és optimisme? Què
vols dir? Parleu del tema aquest del Messi.
Sí, sí. Optimisme,
aquest petit dir... tema, saps aquest tema que no...
És aquest tema que aquest portem, aquest que portem tot 10 mesos donant
aquest,
pel sac.
Aquest detallet sí. Així que no...
En principi la setmana que ve s'ha de resoldre, vull dir que ja estaria bé, en principi, si tot va bé. Vinga, ara en parlem, ara en parlem. Vinga, un minut, ara en parlem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
848, 313 i 768.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs. Back of a police car, a free
ride to the next bar, we're taking it too far. Aquí seguim, va, un quart de 12 de la nit. A veure, Marta, activem el maciòmetre i ens expliques l'última hora.
Vinga, sí, vinga.
El maciòmetre.
El maciòmetre.
Actualitzem. Com està la carpeta de Leo Messi?
Doncs ara mateix l'optimisme torna a baixar perquè des de la cúpula dirigent del Barça transmeten a aquesta hora que la resposta al pla de viabilitat encara pot trigar 10 dies, malgrat que fins fa ben poc creien i defensaven que la resposta afirmativa podia arribar aquest dimarts vinent. Doncs bé, insistim, el que diuen a hores d'ara des de la zona noble del club és que la resposta encara pot trigar 10 dies. Vinga. Tot i que la Lliga no està anant tan ràpidament com el club blaugrana li agradaria i que, pel que sabem, Messi té la intenció de decidir el seu futur en els propers dies, a la junta directiva mantenen que si Messi es vol esperar, s'acabaran trobant i pensen que l'astre argentí s'acabarà esperant el que li pugui oferir el Barça, que encara no ha pogut fer-li una oferta formal. Vaja, que a la cúpula dirigent del Barça confien que Messi no decidirà res fins que parli amb ells, però tot i així, insistim, pel que sabem, Messi té la intenció de decidir el seu futur en els propers dies. Per tant, veurem si el ritme dels uns i dels altres, que ara mateix no pot estar més lluny, doncs s'acaba trobant en algun punt. És a dir, pel que sabem, el Barça encara no tiren la tovallola i mantenen l'esperança, però sí que és cert que, i això també ho hem de subratllar, que admeten que la pressió que ha rebut Messi amb ofertes ja concretes i articulades de l'Aràbia i de la MLS, doncs ara mateix ha fet que tot estigui més fred. Ho ha refredat tot. I ara mateix reconeixen que el seu retorn al Barça està a l'aire. I això ho hem de subratllar. Admeten que el seu retorn al Barça està a l'aire i que ara mateix s'ha refredat tot.
El cas és que Javier Tebas ha estat avui a Barcelona, a la seu que té la Lliga a la ciutat, un Tebas que ha parlat precisament del famós pla de viabilitat i ha reiterat que si el Barça fa l'espai necessari podrà fer fitxatges.
Saben que tienen que hacer un plan de viabilidad porque su situación es de monitorizarla, la tenemos que utilizar durante más de dos temporadas y en eso estamos, sé que están ahora y en breve yo creo que tendrán respuesta sobre el plan de viabilidad, ¿no? No sé si será Messi o quién será, ¿no? Pero a algún jugador incorporarán si salen los que tienen que salir y se ahorran lo que se tienen que ahorrar.
Doncs, paraules de Tebas avui a Barcelona, que tot i haver estat aquí des de la Lliga, neguen que Tebas s'hagi trobat en cap moment amb el president Laporta.
Ai, clar, és que al final ja no sabem què dir i els periodistes a vegades semblem tontos. Ara sí, ara no, però és que són els inputs que ens arriben. L'únic que fem és intentar transmetre com està la situació a dia d'avui i tot torna a passar pel mateix. S'ha de aprovar el pla de viabilitat i a partir d'aquí el Barça l'ha de començar a executar i quan el comenci a executar el Barça podrà fer una oferta formal a Messi, llavors Messi si vol l'acceptarà i llavors el Barça haurà de fer-li forat i l'haurà d'inscriure, vull dir, és que tot això requereix una sèrie de passos que no sé si Messi està disposat a complir, no? Perquè si ara diuen que en 10 dies potser s'aprova el pla de viabilitat, vol dir que Messi s'haurà d'esperar 10 dies.
És una qüestió de fe, Aleix, al final.
No, i de voluntat del jugador.
I si la voluntat, si no està disposat a complir això, que acabi ja amb el patiment del Barça. I si no vol dir-ho públicament, que li digui al Barça en privat que no vindrà i ja està, perquè al final tinc la sensació que el Barça està nedant a contracorrent per morir abans d'arribar a la platja, saps? Vull dir que no sé fins a quin punt Messi podria té a la seva mà acabar amb això ja.
No. Tant jo per un costat o per l'altre. Em recorda molt ja el sainete del tema Neymar de fa uns quants anys, que semblava que el Barcelona anava a fitxar. Era tot una comèdia, era una trola que alguna gent va comprar. I amb el tema Messi és que vaig sentir que es quedava segur amb informadors fiables, es quedava segur al PSG.
Principi d'acord, el Joné.
Primer episodi. Segon episodi...
Postmundial, tens raó. Sí. Just amb la calentura del Mundial. Sí,
estava fet. Segon episodi...
Que no ens ho inventem, eh?
No, ja.
Puqui, vull dir que a vegades sembla que nosaltres ens inventem les coses. No, ja. Allò era el que els deia i es mantenia en aquell moment. Sí.
El segon episodi és que el Barça va boig per fitxar-lo i que ell vol venir i que que hi ha molt bona sintonia, que parlen cada dia, que Laporta parla cada dia amb Messi, perquè ho fomentava el propi Laporta, i que, escolta, t'ho dic jo, t'asseguro, Messi vindrà a Barcelona, vale. Segon episodi. Tercer episodi és... Està fet amb Aràbia, ja ha decidit que se'n va a Aràbia, és el tercer episodi, ja ho té fet, tancat, i pal, i pim-pam, pim-pam-pum. I el quart episodi és de les darreres hores, que és una mica inconex. Ahir hi havia informacions d'informadors argentins que deien que ho tenia fet amb l'Inter de Miami. Que...
L'equip també ho va dir?
Bueno, l'equip va dir que l'Inter de Miami cediria a Messi al Barcelona, passa, que sí. Això ja és el despropòsit màxim. Però és que fa dues setmanes, jo he sentit gent d'aquí que evidentment ningú s'ho inventa, dient que no tenia una oferta de l'Inter de Miami, que era Aràbia o Barça, i ara resulta que no, que és Inter de Miami. Per tant, ja veurem. No, ja veurem. Vull dir, perquè tu, a qui et creus? El que et diuen no, ara està així, és que al final és el mercat, ahir ho deia en una altra tertúlia, és el mercat del peix de Palamós. Que és que ara, 40%, 80%, 80% Barça, fins que un dia es pararà en un lloc, ja està. I estem en aquesta situació. Jo, personalment, ja et dic, ja m'ho diran, perquè ja sé que un periodista no ha de fer això, ha de preguntar, però que et pregunten, i jo sento que m'estan enganyant, perquè si no té cap sentit tot això.
Sí, sí.
Jo, la sensació que tens després d'aquestes setmanes preguntant i escoltant totes les veus és que el jugador vol venir... però que no vol que el tornin a enganyar o a sentir-se traït com li va passar. Per tant, el jugador tindrà paciència fins a un punt. I com que el Barça està en una situació delicadíssima, que el pla de viabilitat, doncs, l'estan estudiant ara això, ara aquí, ara baixem els preus de Montjuïc, ara no sé què, i clar, com que va tot tan just, tan al límit, si la Lliga no li dona l'okay abans que Messi perdi la paciència, se n'anirà. Jo crec que si el Barça tingués l'okay de la Lliga, la relació Barça-Messi s'activaria molt més ràpid. Tinc aquesta sensació perquè el jugador vol venir a Barcelona.
Jo dubto.
Jo crec que el jugador també és normal que tingui les seves reticències, perquè en el moment en el que tu has de marxar com vas marxar i vens aquí a firmar un contracte de renovació i acabes sortint, i ara doncs com repassava ara el Puquí, resulta que es porta des del mes de gener parlant d'un... No, gener a PSG, posar-hi què? Febrer, març, que va començar a saltar la...
Que al principi era una broma i després...
No, però que estava fet. I hi ha gent que deia que està fet.
Sí, sí,
que, fa mesos que hi ha gent que diu que està fet.
I que, hi havia, i que tot era optimisme i que no sé què. Anem a veure, hi ha una oferta formal? No hi ha una oferta formal.
Ja, però, si és que, però tu, hi ha uns una cosa, paràmetres dir, tancats, esportius i econòmics, de dir, ei,
que han de passar moltes
cosa,
coses
sí no?
abans de que passin. Exactament igual que va passar amb la renovació, perquè la renovació i les condicions estaven pactades. Estava el contracte allà posat perquè Jorge Messi i Leo Messi signessin. I aquell contracte va fent així i es va estripar perquè les condicions no es donaven. I és tot...
El que vull dir és que
mira,
no hi haurà sorpreses, Anaïs. No hi haurà sorpreses quan hi hagi una proposta
jo
formal.
Crec,
vull dir, més o menys anirà per aquí i per aquí.
Però la pregunta és, fins a quin punt tu, com a futbolista, et pots refiar de quan arribarà aquesta proposta formal quan veus que tot triga tant en arribar?
Doncs llavors ja està, digues no, perquè
exacte,
no me'n fio de vosaltres
exacte,
i me'n busco la vida d'un altre lloc. Ja
és que al final el que està fent el Barça amb Messi és demanar-li un acte de fe a cegues quan no té arguments suficients perquè ell s'aculli aquest acte de fe, perquè els precedents, el que li demostren a Messi... és que el que ha de fer és no refiar-se'n, perquè tot el que va passar l'estiu del 2021 l'allunya del Barça. Si Messi s'està plantejant tornar al Barça i si Messi encara manté aquesta flama, és per la seva relació amb Xavi i perquè l'atrau aquest vincle futbolístic que encara manté amb l'entrenador actual del Barça. Jo crec que aquí...
I perquè no ha superat el seu adéu
no
per la manera.
Això queda clar. No ha superat el seu adéu, el tornar a Barcelona, etcètera, etcètera. Però ara mateix, si analitzem la relació Barça-Messi, ara mateix només s'aguanta per aquest vincle estret que té amb Xavi, perquè institucionalment les ferides no s'han tancat en cap moment.
Però tot plegat
i per
és
això
com...
estem en el punt en el que estem.
I a tot és com això li sumes que Busquets i Jordi Alba marxen. I que tu al final tornaràs aquí, suposadament que tornaràs aquí, i amb què et trobaràs? Amb un Barça on
hi ha Xavi.
No diré desconegut,
no,
però només tens a Xavi, no
sí,
tens
el teu entorn. El que entenc llavors és perquè Messi està mantenint tant... O sigui, a mi em sembla tot plegat molt poc seriós per part d'un futbolista que és el millor futbolista del món,
perquè abans que
no sap on jugarà la temporada que ve...
Vols esperar-te a veure si tens l'oferta, no?
I un club que vol remuntar esportiva i econòmicament i està... pendent d'un fil de la lliga, de la voluntat de Messi, de... A mi em sembla que plat poc seriós.
Aquí estan competint tots dos per veure de qui és culpa. Exacte. És a dir, tots dos
sí, bueno,
volen que sigui culpa de l'altre. I per això estan...
Sí, és que jo crec que el Barça és esclau del seu amor a Messi, diguem-ne. O sigui, no pot no intentar que Messi torni, perquè és com trair...
Podria no haver tirat aquest foc, podria haver dit, sí, ja li farem un homenatge.
Sí, però com bé dius, hi ha aquesta ferida i el Barça és esclau d'aquest vincle emocional amb Messi i no pot no donar-ho tot per intentar que Messi torni. I en aquestes estem. És a dir, per mi això sempre ha estat com una relació de parella i aquests intents de segones parts no acostumen a sortir bé.
Jo, de tota manera, esportivament, deixa'm fer un matís, i és... Jo veuria, des d'un punt de vista barcelonista, jo veuria amb més bons ulls que tornés, si no estan Alba i Busquets, que si estiguessin. És a dir,
sí, però tu coneixes igual que jo com és
el
jugador.
Però jo preferiria un Messi... que se,
sense si hagués, camarilla...
Si, jo prefereixo que no vingui, o sigui, això punt...
És que ara m'està...
Si ha de venir, que no vingui envoltat del mateix ecosistema que hi havia fa 3 anys.
Compraries més aquest escenari d'ara
que
no el d'abans.
Absolutament, perquè és un escenari diferent, és un escenari on Messi s'envolta d'un equip renovat i que, bueno, en qualsevol cas... suposadament podria ser la cireta al pastís. Escolta, jo no ho comparteixo, però ho prefereixo això al mateix escenari del 2019.
Aquesta reflexió. Sí,
i que parlem del pla de viabilitat, com si passat demà la Lliga et diu sí, ok, el pla de viabilitat.
S'ha d'executar després.
Doncs clar, és que això
s'ha de portar a terme.
És que això és més de 10, de 15 i de 20 dies, eh? Vull dir...
Sí, però si aproven el pla de viabilitat, el Barça ja tindrà marge de maniobra. I a més,
per executar-lo.
Amb les sorties d'Alba... no, aquí ja hi ha hagut algun petit estalvi.
Sí, però has d'inscriure
sí,
a Gavi Araujo.
Tindràs marge de maniobra per fer Gavi Araujo, Marcos, Roberto, Iñaki Peña...
Bé, molta gent, eh?
Íñigo Martínez...
Són molts deures a fer, sobretot remarcar el que remarquem sempre. Remarcar el que remarquem sempre, que queda molta feina per fer. El pla de viabilitat al final és una guia de propòsits de tot allò que tu estàs disposat a fer perquè et quadrin les teves aspiracions esportives i no esportives. I la Lliga al final et diu, d'acord, em crec aquesta guia que tu em proposes, me la crec, he fet uns càlculs i me la crec, aquí tens el meu segell, la meva llum verda, el que tu vulguis. Però tu després allò ho has d'executar i ho has de complir. Augmentant ingressos, venent jugadors, retallant d'allà on toca...
Allà ho estan
perquè
fent,
tu t'hi has compromès i ho has signat, i a més tens un segell de la Lliga, i aleshores ho has d'executar. Per això convé subratllar que no és bufar i fer ampolles, ni molt menys, que el que et dona el pla de viabilitat de la Lliga, el vistiplau del pla de viabilitat de la Lliga, el que et dona és poder anar a Leo Messi... i fer-li una proposta, que després Messi també haurà de creure's o no.
Però també et compromet. I també et compromet.
I després també no té res a veure amb què el puguis acabar inscrivint o no, perquè ja sabem què va passar l'estiu passat amb un fitxatge com el de Koundé, que estava fitxat i no el vas poder inscriure fins a la jornada 2-3 de la Lliga.
I per què? Perquè el president va fer un aval personal.
Per exemple, era un estiu de palanques.
Doncs,
que aquest estiu no n'hi ha.
Primer la A i després la B. Primer l'hoquei de la Lliga, veurem si a l'inici de la setmana vinent o ja cap al final de la setmana vinent o a principis de l'altra, de la del 12 de juny. Està molt obert també això. I un cop hi hagi hoquei al pla de viabilitat, el Barça l'haurà d'executar. El Barça confia que amb l'hoquei del pla de viabilitat i amb tots els deures que ja està fent de retallades, fent fora gent i amb les sortides ja d'alguns jugadors, podrà inscriure Gavi, Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Iñaki Peña, fins i tot Íñigo Martínez, que està fet. Això és el que explicava el Saperes aquest matí i sabem a RAC1. I a partir d'aquí ja sí s'haurà de fer forat als fitxatges i el primer que volen intentar és el de Leo Messi. Deixa'm dir una cosa, per cert. No han dinat la Porta i Tebas avui.
Hosti, quina gana, està passant.
No han dinat junts.
Vale.
No han dinat junts la Porta i Tebas avui, pel que sabem a RAC1. Sí que hi ha hagut una trobada de Tebas amb alguns representants del Barça, però no hi havia la Porta en aquesta trobada de Tebas, que avui era a Barcelona, com explicava la Marta. Això és el que sabem a RAC1 a les 11:31. Per cert, l'altra notícia del dia. A França, Christophe Galtier, entrenador del PSG, ha dit això avui.
Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur.
He estat un privilegiat de poder dirigir el millor jugador del món. Dissabte, contra el Clermont, serà l'últim partit de Leo al Parc dels Prínceps. Espero que se'l rebi de la millor manera possible. Amb Leo han passat moltes coses. La primera temporada va ser diferent. Era la primera vegada que sortia de Barcelona. Enguany ha estat un element important, sempre disponible i present en els entrenaments. Va patir comentaris i crítiques absolutament injustificades quan tens 35 anys i surts d'un Mundial. Amb 21 gols i 20 assistències fora del Mundial, demostra que ha estat decisiu en 41 ocasions. Sempre ha estat al servei del joc, del col·lectiu, amb els seus passis, definint les jugades. Per mi ha estat un privilegi no només haver-lo entrenat, sinó haver-lo acompanyat durant tota la temporada.
No pas de l'entrenar, de l'acompanyar.
Això és el que ha dit Christophe Galtier, tècnic del PSG, en la prèvia de l'últim partit de la Lliga Francesa que ja ha guanyat el PSG i que és aquest dissabte a les 9 de la nit, al Parc dels Prínceps. Deixa'm anar un moment cap a França en directe amb el company Lionel Dangomu de l'equip. Hola, Lionel, què tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hemos dado por hecho que no va a jugar más en el PSG Messi. ¿En Francia también lo habéis entendido así, en las palabras de Galtier?
Sí, yo creo que lo que ha dicho Galtier hoy es que, bueno, es una manera de dar por oficial algo que se sabía desde hace algunos días, aunque el club luego ha dicho que el entrenador se había expresado mal, que no es lo que quería decir, que quería decir que el sábado sería su último partido de la temporada en el Parque de los Príncipes, pero bueno, ahora se sabe que Messi no va a seguir. Yo creo que Galtier lo que ha dicho es la verdad y lo que va a pasar con Messi y con el PSG.
Vale, porque es que he visto esta tarde también informaciones desde Francia que el PSG decía que se había malinterpretado lo de Galtier, que solo hablaba de esta temporada. No, no, o sea, dais por hecho que se va, ¿no?
Bueno, por hecho. Sería una sorpresa tremenda, ¿no? Que se quede después de las informaciones de los últimos días. Yo creo que no, que en el club dan por hecho de que Messi se va y que, bueno, su etapa aquí en Francia se acabó y que el sábado será su último partido en París.
Vale, o sea, el nuevo proyecto es con Mbappé, veremos si con Neymar, Asensio, ¿no? ¿Podría venir? ¿Puede ser Asensio del Madrid?
Bueno, Asensio parece que está cerca de firmar, de venir aquí en París, bueno, está libre y bueno, parece que sí, que las negociaciones avanzan bien y que bueno, puede el PSG podría ficharle en los próximos días.
Vale. ¿Y de entrenador seguirá Galtier o se ha hablado de Mourinho, de Luis Enrique? Han salido muchos nombres. ¿Qué sabéis aquí en Francia?
Bueno, hay pocas posibilidades para Galtier de quedarse la temporada que viene porque bueno, la temporada no ha salido muy bien y sobre todo en el Champions y bueno, parece que el club quiere cambiar de nuevo de entrenador. La suerte que podría tener Galtier es que el PSG no encuentre un otro entrenador o no, mejor entrenador entre comillas para tomar su sitio y también que tiene una buena relación con el director deportivo Luis Campos. Bueno, pero los dueños del club sí que quieren cambiar y bueno, no sé cuál sería el favorito ahora porque es un poco la temporada todavía no se acabó, pero sí que quieren cambiar y su primera opción es tener un nuevo entrenador para la temporada que viene.
Vale, ¿hay alguien en la pole como favorito o no?
Bueno, aquí hemos hablado de Thiago Motta, que le gusta mucho a Nasser Al-Khelaifi, el presidente, porque ha jugado aquí y bueno, tiene una buena relación con él. Pero también han salido otros nombres como el de Luis Enrique, de Mourinho, como has dicho, también de Gallardo,
Marcelo Gallardo, el de River, ¿no?
Sí, Marcelo Gallardo, sí, de River. Hay varios nombres, pero ahora no hay un favorito muy muy claro.
Vale. Y acabo con las dos últimas. ¿Cómo valoras tú personalmente, Lionel, o desde el equipo, el rendimiento de Messi de estos dos años? ¿Qué sensación queda en París de esta etapa
bueno,
de Messi?
La sensación es un poco rara, ¿no? Porque hemos tenido el mejor jugador de la historia dos temporadas en Francia y, bueno, estamos un poco como, no sé, desilusionados, ¿no? Porque, bueno, la primera temporada no ha rendido muy bien. Esta temporada sí que ha marcado muchos goles, da muchas asistencias. Sí. Pero bueno, lo que falta a Messi es un partido de Champions muy muy impactante donde hubiera cambiado el destino de su equipo y bueno, estas dos temporadas el PSG fue eliminado en octavos de Champions y entonces bueno, no sé, es que no ha logrado hacer lo que el PSG se esperaba de él, es decir, ayudar al club a pasar
a ganar la Champions, vamos, ¿no?
A ganar la Champions, sí. Y al menos a ir a la final.
Claro. Que no ha cumplido un poco las expectativas que teníais, a lo mejor, ¿no?
Sobre todo el Champions, porque en los cuatro partidos de octavos que ha jugado, ni un gol, ni una asistencia. Y, bueno, partidos bastante, regulares, ¿no? Por él.
Y si te pido que te mojes, ¿dónde crees que va a acabar?
Bueno, a mí me gustaría que acabe en el Barça, porque la historia sería linda, ¿no? Pero, no sé, lo sabéis mejor que yo, por los temas económicos y todo. Pero, bueno, sí, como observador o Sí, sí. Me gustaría que se quede en el Barça y que acabe donde todo empezó para él.
Pues vamos a ver qué pasa, que los próximos días se presentan claves. Lionel Dangomo, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Chao. Al company Lionel Dangomo, en directe, al company de l'equip, parlant de Messi, d'aquestes sensacions que tenen una mica agradolça, d'aquests dos anys a París. Mentrestant, a l'Aràbia Saudita, tampoc perden l'esperança que el Déu acabi acceptant la seva proposta descomunal a nivell econòmic. Avui, a RAC1, hem parlat amb un jugador català, que és Fran Vélez, ex del Nàstic de Tarragona, de l'Almeria o del Logroñés, i que actualment està jugant la primera temporada a l'Aràbia Saudita, concretament a l'equip Al-Fateh, que és el sisè classificat de la Lliga. Li hem preguntat què se'n diu allà del possible fitxatge de Messi per la Lliga de l'Aràbia Saudita.
Que está prácticamente hecho, que al final van a tener el derbi de Cristiano contra Messi y ellos lo dan por hecho, en todo el país dan por hecho que van a conseguir no solo llevar a Messi sino que a otras grandes estrellas a la Liga.
Doncs mira, allà també donen per fet que fitxaran Messi al Hilal i hi haurà derbi amb l'equip de Cristiano Ronaldo, que és l'Al-Ahli, no? Si no vaig errat, el de Cristiano.
L'Al-Ahli i l'Al-Ahli. L'Al-Ahli
és el de Messi, l'Al-Nasser és el de Cristiano.
Espera un moment. Mira què diu Fran Vélez, aquí a RAC1, sobre el viatge que va fer Messi a l'Aràbia Saudita de fa unes setmanes. Es va dir que era per un tema comercial, que llavors li va caure la multa del PSG per saltar-se un entrenament. Diu això Fran Vélez.
Se decía que había ido por temas de contrato comerciales, pero la realidad era que había ido a ver las instalaciones del Al-Hilal y a ver cómo era el país, etcétera.
Doncs mira,
i en un dia ja va conèixer el país, o sigui, a veure com era el país.
Bé, el complex residencial on veuria. Bé, veurem com acaba, no? Ja està, fins aquí. A partir d'ara deixem passar les hores, deixem passar una mica que ho paeixi tothom, Messi, el Barça, la Lliga, i a veure demà, a veure el Messi.
Estaria molt bé que això se sapigués ràpid i que sobretot no servís per blanquejar un règim com el de l'Aràbia Saudita, que no em cansaré de dir-ho.
Perfecte.
Bueno, que ja té molts punts de blanqueig, o sigui, hi ha
diverses
rentadores.
No? A mi em preocupa molt seriament aquest tema, la quantitat de futbolistes que pretenen anar cap allà, de com s'està blanquejant tot el tema de l'esport amb Fórmules 1, i de veritat, és que...
És un Qatar 2.0, però sí, pitjor.
Benzema ha confirmat els companys del Marca que no, que es queda al Madrid un any més, per tant, Benzema no.
Magnífic, gràcies.
Modric es quedarà al Madrid un any més, no. Veurem què passa amb Busquets i Alba. Ara parlem d'Alba, que avui ha fet aquest comiat institucional també amb una festa, i ha hagut moments interessants en aquest comiat de Jordi Alba que ha seguit la Marta Ramon. També hi eres, no, Anaïs?
Sí.
Sí. Tu, Poquí, també l'has seguit, no?
Sí, l'he seguit.
Passat, eh?
No compararem, no, amb el de Busquets.
No compararem,
Poquí
no.
Poquí ha fet un minuto a minuto extraordinari.
Ah, sí?
Avui al directe de...
Sí, perquè ha estat un acte, trobo, curtet, no?
Molt curt.
És que a mi una hora i mitja m'ha semblat poc. Jo hauria volgut que durés una mica més.
Ho
critiqueu tot?
He de dir que després ens han tret allà unes safatetes amb el menjar, perquè...
Ja t'han comprat.
No, perquè ara la premsa sap el que passa, que ens deixen fora allà amb un corralet, saps? Abans portar una acreditació significava alguna cosa. Ara és que et tanquen allà amb un corralet i et quedes. Però la gent del catering ha tingut...
Falta el gos, saps el gos aquell de... Tusca!
Gos d'atura, gos d'atura.
Ens han portat al catering, que la veritat és que estava bastant...
Bé!
Jo, com que estava a la redacció, no he sortit de la redacció, estava fent de becario.
Mira, minuto a minuto.
Minuto a minuto, ha sigut becario. Una experiència.
Respecte pels becaris, sempre. Ara tornem, perquè això no ho aixeca ningú.
RAC1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Ja saps on aniràs aquest estiu? Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a peugeot.es. Peugeot.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11 de juliol de 1961.
I el número de la sort, el...
6-06.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
D'aquí a uns minuts hem quedat amb un dels les veus autoritzades de l'Espanyol per valorar el descens consumat ja diumenge passat a Mestalla. D'aquí uns minuts trucarem al, tu diràs, Joan Capdevila, que és el responsable de relacions institucionals de l'Espanyol i que fa uns anys era exjugador, ha estat internacional amb la selecció espanyola, ha guanyat el Mundial, vull dir que és una veu autoritzadíssima, un exfutbolista de primer nivell que ara està a la part institucional de l'Espanyol i amb ell, un cop ja han passat 4 dies, volem valorar una mica el descens i també aquesta actuació judicial que ha engegat l'Espanyol per intentar defensar-se dels greuges que creu que ha tingut arbitralment i també de la part esportiva de cara al futur en el que serà l'intent de tornar a primera divisió la temporada vinent un cop juguin a segona. De seguida, Joan Capdevila, doncs, el Tu Diràs. I avui, ja que és 1 de juny, és el mes de les colònies d'estiu de RAC1.
Home.
Quina meravella, sí senyor. Bravo. Un fort aplaudiment per aquests nens i nenes que ens acompanyaran a Vic del 25 de juny a l'1 de juliol i que gaudiran d'activitats de ràdio amb l'estil de RAC1 i també de natura. Queden poquíssimes places, em deien avui, per tant, si voleu que els vostres fills o filles passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, afanyeu-vos, entreu a coloniesracu.cat i allà podeu fer la vostra inscripció pel vostre fill o filla. Nens i nenes entre 8 i 16 anys, del 25 de juny a l'1 de juliol, a Vic, les colònies d'estiu de RAC1, amb Club Element Radiofònics i, evidentment, amb RAC1. Abans d'escoltar el més destacat d'aquest comiat de Jordi Alba, que heu estat seguint tots, avui hi havia un altre punt d'interès, que era una informació aquest matí de l'ABC, del diari ABC, que deia que la UEFA sancionarà el Barça un any sense jugar a la Lliga de Campions. No? A partir d'aquí tots ens hem posat en alerta pel cas Negreira. Recordeu?
Sí, sí.
Una cosa que deia cas Negreira, recordeu, eh?
Bueno, és que Messi l'ha desbancat com a el tema.
El tema, sí, tens raó.
Van una mica ja aquí un frec a frec. Una setmana es guanyen uns, una setmana es guanyen uns altres.
Avui els dos.
Avui era molt contundent la informació del diari ABC, llavors, evidentment, ens hem activat i des del club ens insisteixen que hi ha una, evidentment, hi ha un expedient obert, hi ha una investigació oberta de la UEFA, perquè el cas va tenir un ressò mediàtic espectacular que va arribar a tots els indrets del món, i la UEFA continua investigant què ha de fer amb aquest suposat, no? Perquè és que no hi ha res demostrat, és suposada ajuda arbitral del Barça pel pagament durant molts anys al que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Des del club asseguren que estan molt tranquils, que la UEFA continua la seva investigació, que els han enviat una sèrie de preguntes i de requeriments i han sol·licitat més informació i que el club està ajudant i col·laborant amb la UEFA perquè faci la seva investigació i confien que no passi absolutament res.
Jo crec que el que passarà és estigui igual que fa 2 mesos. És a dir, ha hagut un, com ho hauria dit, un gran rebombori. De fet, durant uns dies semblava que el club anava a desaparèixer. El Barcelona anava a baixar a primera federació. no a segona divisió A, sinó a primera federació. A continuació anaven a engarjolar a tots els socis del Barcelona i a tenir en arrest domiciliari a tots els seguidors de tot el món. I a continuació, evidentment, desaparició del club. Aquest era el que més factible que anava a passar, no?
I tothom a seguir el Barça Atlètic, no? Que era el club de, llavors seria l'equip de referència. Ah, no, clar, desapareixeria.
També desapareixeria el Barça Atlètic.
No es podria refundar ni com a Barça Atlètic.
Moriria, vull dir, no sé, s'haurien de fer a l'Europa o una cosa d'aquesta. Aleshores, això es va anar, el suflé va anar baixant i estem en el mateix estadi que estàvem fa dos mesos, és a dir, la UEFA efectivament ha obert un expedient i la UEFA el que jo crec que farà és, per no arriscar-se a perdre un fotimer de diners amb demandes del Barcelona d'aquí uns anys, si és que finalment la justícia ordinària exculpa el Barcelona de qualsevol delicte en el cas judicial que està obert, per tant, jo penso, per evitar-se haver d'indemnitzar el Barça en el cas de que el Barcelona guanyi aquests casos, la UEFA dirà, això és el meu pronòstic i és el que crec que farà, la UEFA dirà, mantenim l'expedient obert i resolem que quan la justícia ordinària espanyola hagi aclarit si hi ha hagut delicte del Barcelona o de persones que dirigien el Barcelona o no, aleshores obrirem en conseqüència. És a dir, no crec que la UEFA s'atreveixi a prendre una decisió tan dràstica quan hi ha precedents que han deixat sense jugar a Europa a clubs i després aquests clubs han sortit innocents en causes que tenen obertes als seus països. Per tant, jo crec que això és el que passarà. Que al Barcelona li pot caure una multa, sí, perquè allà tota aquesta gent tipus ABC i tot això, és possible que jo crec que hi haurà alguna mena de multa al Barcelona.
De represàlia.
Ja s'hi mantenen.
Perquè no sigui dit.
Demà interessant el que deia la Laia, eh? Demà Joan Laporta a Terra Eindhoven i hi ha el sopar oficial de la UEFA prèvia a la final de la Champions femenina i coincidiran Seferin, president de la UEFA, i Joan Laporta demà a veure si en sabem alguna cosa més.
Jo crec que s'hi ha transcendit, sobretot per part del club, que hi ha hagut converses i que està tot bé, sí que és possible que hi hagi una mena d'actuació de portes en fora, de dir, doncs, el Barça té una mena d'expedient obert o una multa, una sanció de no sé què, però a mi m'estranyaria que estant el Barça tranquil en aquest sentit, de les converses amb la UEFA, m'estranyaria que ara es despengessin amb una mega sanció d'aquest estil de no jugar a la Champions o alguna cosa així. Com a mínim no sembla que aquest sigui el terreny actual.
Sí. Bé, veurem què passa, Anaïs, no?
Sí, és que al final no és el mateix dir que hi ha uns jutges o la gent que està investigant el cas que recomanen dir que el Barça no hauria d'estar a la Champions. Vull dir, tot això al final no deixa de dependre d'un senyor que es diu Alexander Zeferin, que és qui ha de decidir. I tu, el problema és que no hi ha un límit temporal, que tu pots decidir deixar fora el Barça de la Champions quan vulguis. La setmana que ve, d'aquí un mes, pot ser que el dia 13 vinguin i et diguin que és la data límit per inscriure els clubs a la Champions, que et diguin, escolti, sí, i que al cap d'una setmana algú vingui i et digui que no. El que passa és que, clar, hi ha riscos molt forts perquè si després resulta que la justícia espanyola li dona la raó al Barça, això és una indemnització i una demanda que...
Milionària.
Home.
La UEFA al Barça li hauria de pagar una quantitat
milionària.
I no sé
si la UEFA està també per amb tot l'afer Superliga, etcètera, etcètera, si està per jugar-se-la gaire amb tot això.
Bé, aquest cas seguirà el seu curs. Anem a Alba, vinga. Com ha anat avui, Marta, això?
No, doncs ha estat un acte d'una hora i mitja, l'ha conduït l'humorista José Corbacho, ha tingut un caliu molt familiar, hi havia la presència de molta gent important en la trajectòria de Jordi Alba, i qui no hi ha pogut ser, doncs ha fet vídeos, entre els quals Leo Messi, amb un vídeo semblant al que li va fer
vídeos reaprofitats, a escenari reaprofitat,
sí, sí,
respecte
bueno,
a Busquets.
Otro vídeo. Sí.
Però es veien que tenia el mateix escenari,
el mateix fons, Messi igual... El mateix pla, el mateix... Sí,
que dius, home, correu-vos una miqueta, no?
S'havien optimitzat esforços, diguem. Sí, no s'havia buscat un contrapla, un altre paret, un altre sofà al darrere, una altra llibreria... No, tot igual.
En plan, i ara el d'Alba, corte.
Vinga, va. Sí.
Ara, la paret blanca d'ahir, vinga. També Cesc m'ha fet gràcia que se sentia el mateix som.
Igual, que estava
se
com en un casament, ja, sí, o algo així.
Se'l va gravar 5 minuts després que el d'ahir a buscar.
Exactament. Sí, sí. Però bé, de totes maneres, ha estat emotiu, amb missatges lluant la figura de Jordi Alba, un Jordi Alba que sí que ha optat per un format, diguem, anant més a la fibra, que no pas Sergio Busquets, que va optar per un to més sobri, no?, i més solemne. Jordi Alba sí que ha protagonitzat molt més micro i ha volgut arrencar ell amb un discurs on ha dit que se'n va feliç, amb el cap ben alt, i ha tingut un moment fins i tot molt emocionant quan s'ha recordat d'una persona molt propera que ja no hi és, el seu avi Paco.
Hablando de gente tan importante, no puedo acordarme de mis abuelos y abuelas. Ahora es que he hecho muchísimo de menos. Uno de ellos es mi abuelo Paco. Nunca podré quitarme la espinita de que no pudiese verme jugar en Primera División y muchísimo menos jugar en el Barcelona. Por eso quiero dedicarle toda mi carrera.
Li ha dedicat la seva trajectòria a aquest avi que no el va poder veure debutar a Primera División, un Alba que ha assegurat que tornarà al Barça en el futur.
Deciros que esto no es un adiós, es un hasta pronto, y algún día sé que volveré, así, si así me lo piden. Y estaré encantado de ayudar al club en todo aquello que me puedan necesitar. Visca el Barça y visca Cataluña.
Amb un aplaudiment tancat, amb tots els assistents drets, el millor moment de l'acte ha estat sobretot el tram final amb Xavi i Laporta, un Xavi que d'una manera molt sentida ha volgut tancar del tot la ferida que ha generat el fet que aquesta temporada no li hagi donat més protagonisme.
Des del punt de vista de l'entrenador, segur que s'ha sentit ell decepcionat perquè ha hagut de prendre decisions en molts moments en contra de la seva voluntat. Però com a entrenador em quedo amb la xerrada que vam tenir fa uns dies. Crec que ens vam dir les coses molt clares. Ell em va ser molt honest, jo vaig ser molt honest amb ell. Però més enllà d'això, em quedo amb els moments que he passat amb ell. Em quedo amb la persona, crec que és un cor amb potes.
Xavi també li ha agraït l'ajuda a l'hora de poder tornar al club com a entrenador.
El vaig ajudar molt perquè vingués aquí al Barça. Crec que ell també ha ajudat molt a que jo tornés al Barça, i el qual li estic molt agraït, i donar-li les gràcies. A pesar d'aquesta etapa com a entrenador, saps que tens la meva amistat, t'estimo molt, et desitjo tot el millor, i em tindràs pel que vulguis, a tu i a la teva família, perquè sempre m'heu obert les portes a tot. Per tant, crec que és moment de donar-te les gràcies i donar-te l'enhorabona. Aquesta carrera ha sigut extraordinària.
Laporta també ha corroborat això, el fet que Alba fos tan important en el retorn de Xavi ja com a entrenador.
Sí, és cert, Xavi, el Jordi va ser el primer de tots a dir que tu havies de tornar a ser l'entrenador, bueno, havies de ser, tornar per ser entrenador del Barça, i també he estat testimoni del que pateix un entrenador del Barça, Jordi. I més el que pateix un entrenador del Barça quan té amics a l'equip i quan té excompanys a l'equip.
Un Laporta que, emocionat, ha agraït públicament a Jordi Alba l'esforç d'haver renunciat a una part dels diners que li pertocaven de l'any que li quedava de contracte.
Ell continuarà la seva carrera perquè encara té metge per, jo crec que uns quants anys, però ha tingut la deferència, i per barcelonisme ho ha fet, doncs ajudar econòmicament al club i renunciar a una part important. No parlarem de... No. Una part important de la seva fitxa ha renunciat per tal de que donar-nos marge per poder cada vegada fer un equip més competitiu, no? Aleshores, això li volia agrair públicament.
Està emocionat, Laporta.
Sí, ha hagut de fer una pausa, ho hem editat una miqueta, però ha hagut de fer una pausa, agafar aire mentre l'aplaudien perquè se li entretallava la veu.
Ja pot anar fent lloc, perquè tothom que marxa diu que ja tornarà. Amenaça amb tornar.
Sí, sí.
Per tant, que no sé, hi haurà lloc per tant.
Hi ha hagut un moment que ha dit, com seguim fent aquests comiats...
Mateu, ens quedarem en quadro.
Ens quedarem en quadro, ha dit.
Ha dit això, sí. Mateu, ens quedarem en quadro.
M'estic espantant una mica perquè amb aquests comiats tan macos, a veure si ens hi aficionarem,
bueno,
i acabarem
José
Corbacho en quadro.
Bueno, José Corbacho ha una mica convidat a Sergi Roberto,
sí, sí,
al mateix.
Diverses,
eh?
Vegades.
Ha dit que seria a l'Andreu Buenafuente.
Perquè és de Reus.
Que li faria l'homenatge aquest.
Sí.
Ah, val, val. Perquè...
Jo faig el de Jordi Alba, però soc d'Hospitalet, o sigui que hi ha algú de Reus per aquí.
Perquè li faci alguna cuenta. Hola,
bona tarda.
Sí. Bé, doncs això, no? Ja està, ja l'hem acomiadat i a veure ara què passa. On jugarà Jordi Alba? On jugarà en Sergio Busquets? Hi ha hagut un moment, que Sergio Busquets ha agafat el micròfon i ha dit això. No sé si és una pista, ¿verdad?
Como compañero y persona, un 10. Tengo la suerte de tener una relación maravillosa con él y su familia. Y lo van a echar mucho de menos. Yo lo voy a tener seguro en mi día a día, en mi vida. Però el Barça i els companys i el vestuari lo va echar moltíssim de menys.
És que es pot entendre com que jo seguiré en contacte amb ell dia a dia, sí. O es pot entendre de, anirem a jugar junts.
Ha dit,
no?
lo voy a tener seguro en el dia a dia.
I en mi vida.
Això és, bueno, sí, sí, d'acord. Però lo voy a tener seguro el dia a dia, que és el dia a dia. Què enteneu pel dia a dia?
Compartir entrenament, sí. Menjar quelocs...
Dia a dia, què és?
No? Famílies, la buscalleta cibada...
Sí.
Mateixa escola,
sí, jo, tal com ho ha dit, no m'ho ha semblat tant... O sigui, jo crec que és bastant fàcil que al final els destins de tots dos vagin lligats, però tal com ho ha dit, tampoc m'ha semblat com una revelació.
A mi m'ha semblat que se li escapava.
Vull dir que seran continuaran tenint vinculació perquè són molt amics i perquè això, perquè ja, segurament però, no en vagin aniran junts.
Sí, Maria, però vull dir... Si tu dius, tu i jo som molt amics, no? I tu te'n vas a treballar, doncs no sé, a Madrid. I si tu mantens encara relació, mantenir una comunicació i tal, això no és el dia a dia.
Això bueno, és... avui en dia, sí, una mica enviar-se WhatsApp, trucar-se...
Això ho pot seguir fent amb
però, la gent. Però estic amb vosaltres, jo crec que aniran junts. Jo crec que aniran junts, que tenen una mena de relació, les famílies que fan pinya i van junts de vacances...
Com a mínim
que s'està
intentant,
i...
no?
Sí, jo crec que
sembla
sí.
Que sí. Sembla que sí.
És Aràbia, Emirats Àrabs Units o MLS, una d'aquestes tres destinacions.
Emirats Àrabs Units, però que no ho sabia.
Sí, ahir
en el
ahir
cas Busquets, de Busquets.
Busquets ho va explicar a Barça TV ahir, de dir, estic entre Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units o MLS. Va dir ara mateix i que les tres...
Jo crec que si Alba està a l'equació, jo crec que aleshores no és Miami.
Ah, sí? Per què?
Perquè Miami sempre ha dit que el seu interès és Messi i Busquets.
Messi i Busquets, sí.
Doncs Aràbia és un bon lloc per tindre fills. Ho dic
molt
perquè
bon,
la dona de
Jordi Alba està esperant. És un molt bon lloc per anar a viure, Aràbia.
És un molt bon lloc.